La convivència entre dues dimensions. La nostàlgia dels clàssics i l'emoció de les noves veus. Els discos que han fet història i les veus que avui escriuen el futur. A Blanc en Negre viatgem entre els sons que han marcat generacions i les melodies que defineixen el present. Blanc en Negre és la unió entre el vinil i el digital, entre allò que ja forma part de la història i allò que encara està per escriure. Blanc en Negre, un podcast d'Àngela Yats i David Izquierdo. Els clàssics del passat amb les veus del present.
Hola, què tal? Benvinguts i benvingudes a Blanc en Negre, el podcast on els clàssics del passat conviuen amb les veus del present.
Un espai on la música no és només cançó, sinó context, actitud i memòria emocional.
Avui parlem d'un disc d'uns intèrprets que no va voler encaixar en el món musical, en l'engranatge musical de la indústria. Un disc que no demana permís.
I aquest disc el posarem en context amb un diàleg amb un artista contemporani que encara entén el rock com un espai de risc, d'intuïció i de llibertat.
Imagino que ja sabeu de qui estem parlant, almenys en el que està sonant de fons. El disc que escoltarem avui
és Are You Experienced, de Jimi Hendrix, i després escoltarem Freedom's Goblin, de Ty Segall.
Més de 50 anys de distància és el que separa entre un artista i l'altre, però una mateixa pregunta de fons. Què passa quan la música deixa de voler agradar i decideix per si mateixa dir la veritat?
Som a l'any 1967. És un any clau per entendre la música popular. La contracultura està en plena expansió, la guerra del Vietnam a Estats Units sacseja consciències i la joventut busca noves formes d'expressió.
En definitiva, la música deixa de ser només entreteniment i es converteix en experiència, psicodèlia, expansió mental, trencament de límits estètics i morals.
I enmig de tot aquest context apareix Jimi Hendrix, un músic afroamericà en un món de rock majoritàriament blanc. Un cos estrany dins aquesta indústria i alhora una revelació absoluta.
Hendrix arriba a Londres després d'anys tocant com a músic de suport als Estats Units. Allà troba una escena oberta, curiosa, disposada a escoltar alguna cosa nova, més vanguardista.
Sí, i ell ho té tot. Té tècnica, té imaginació i té una relació totalment física amb la guitarra. No la toca, la força, la sedueix i la porta al límit.
Això és el que ens porta Jimi Hendrix. Distorsió, feedback, pedals, l'estudi com a espai creatiu, tot allò que abans era un error i que es converté, i ara, actuar, després ell ho va convertir en un tot un llenguatge.
Sí, i amb aquest disc la guitarra deixa de ser només melodia i passa a ser atmosfera, tensió i paisatge.
Thank you.
avui David, tenim un programa superpotent, eh?
Sí, Jimi Hendrix i Ty Segall, això és per ments molt guitarrístiques, eh? Que els agraeix molt la guitarra, eh?
Què comentaves de les regles ara?
Sí, Jimi Hendrix no va arribar simplement, va irrompre directament. És a dir, va trencar totes les regles, va portar els amplificadors al límit, la distorsió la va convertir en poesia, va barrejar el blues, el rock, el soul, la psicodèlia, com mai
ho havia sentit. I va trencar moltes guitarres, també.
Moltes, moltes.
I moltes. Va cremar, també.
Bé, jo sóc d'aquells que no m'agrada tocar instruments, perquè, bueno...
És que en David té una col·lecció de guitarres, no ho sabeu, però, clar, si les hem de cremar totes, l'arruïnem.
Directament. Per, bueno, no sé, la gent no ho deu saber, jo sóc guitarrista, i bé, el que passa amb els guitarristes és que sovint col·leccionem guitarres, no? Però bé, a marge d'això, que és una anècdota personal, que tampoc va més enllà d'això, simplement dir que Jimi Hendrix és una de les majors influències de la música rock actual i de la música fins i tot contemporània actual, no només de l'estil rock, sinó del soul, del blues, i en fi, ha influenciat gairebé a tothom. De fet, és un dels grans influencers del segle XX i del XXI, tot i que va morir també amb 27 anys.
I tot això sense tenir Instagram, eh?
Sense tenir cap xarxa social, directament. Bé, ara, tornant una mica a la música, anem a escoltar un altre clàssic d'en Jimi Hendrix, no? Foxy Lady. Foxy Lady no és només una cançó de seducció, és una demostració de poder i de força. Hendrix canta des de la seguretat absoluta, gairebé animal.
Foxy.
Jimi Hendrix aquí, amb la guitarra, no acompanya la seva veu. La desafia, la persegueix, la domina. La lletra parla de desig, però sobretot de presència escènica. És una actitud. Sóc aquí, sona així, i no demano permís a ningú. Manic Depression?
Manic Depression,
Depression, sí. El teu anglès és millor que el meu.
S'intenta, però bé.
Una de les cançons més avançades d'aquest disc que us presentem, no només pel compàs poc habitual, sinó pel que explica. Hendrix parla obertament dels baixos, dels i baixos emocionals, quan encara no es parlava de salut mental en el món del rock.
La lletra d'aquesta cançó és gairebé una confessió, Manic Depression. Parla de la confusió, del cansament i de la necessitat de continuar encara que costi. Això és el que ens transmet aquesta cançó. És una cançó que connecta directament amb discursos potser més contemporanis. I bé, simplement és Jimi Hendrix. We'll be right back.
Això en alguns cercles, en algunes reunions familiars així, si poséssim això, dirien, què és aquesta fressa, no?
Sí, què és aquest soroll. Sí. Sí, sí, ha canviat molt, la música des d'aquella època. De fet, Purple Haze, que és la cançó que hem sentit, no s'ha d'entendre. Simplement s'ha de sentir i ja està, és com un estat mental, no? Important, important una cosa que voldria destacar d'aquest disc, és que en Jimi Hendrix també toca el piano en aquest disc. Potser hi ha gent que no ho sabia, això. I dos qüestions interessants també de dir, que, Déu-n'hi-do, el baix i la bateria, en Noel Redding, que tocava el baix i feia les veus, els background vocals, i en Mitch Mitchell, que tocava la bateria.
Evidentment, en aquesta cançó hi podem trobar confusió, desorientació, desig, tot conjuntat. La guitarra sona com si es desfés, com si el so s'estigués expandint. A partir d'aquí, la guitarra elèctrica ja no serà mai més el que era, no?
No.
No serà només un instrument. Serà un paisatge sonor, com algú l'ha definit literàriament, no?
Sí, de fet, la guitarra elèctrica en aquestes mans és de Jimi Hendrix, la que per molta gent és considerat el millor guitarrista de la història, no? I continuem amb Hey Joe, un altre clàssic de Jimi Hendrix, amb una història de violència explicada amb una calma absolutament inquietant. I Hendrix no jutja el personatge, no crida i no dramatitza. Simplement, Hey Joe.
és precisament aquesta serenor que fa que aquesta cançó sigui tan, tan colpidora, que ens arribi tan a dins. L'atenció no està en el volum, sinó en el que es diu i com es diu.
Exacte. De fet, hi ha una cosa que seria interessant també destacar, que són les influències de Jimi Hendrix, perquè Jimi Hendrix ha influenciat a molta gent, però no es parla massa de qui va influenciar Jimi Hendrix. I el que és més interessant és que un d'ells va ser Muddy Waters, però també...
I Chuck Berry. Bueno, no sé.
Robert Johnson, sí. Segons ell mateix, i Elmore James, que Elmore James, sí. Per qui no ho sàpiga, que potser tenim algú que està escoltant aquest espai nostre i no sap qui és, Elmore James va entrar al Hall of Fame el 1992 i està considerat el rei de l'slide, de la guitarra slide de blues, eh? En fi...
Sí, però de totes maneres també tindrem en aquests episodis de Blanc i Negre tindrem en Chuck Berry, perquè l'estem obviant una miqueta en aquests comentaris, però jo crec que en Chuck Berry té un fet cabdal en la història de la música, que és el que va electrificar, el que primer que va electrificar la guitarra.
Sí, sí, està considerat com a tal, correcte.
La guitarra elèctrica no existia. Sí. Llavors, si no existia la guitarra elèctrica, pot existir Jimi Hendrix.
Sí, de fet, jo penso que va ser el primer guitarrista elèctric que va tenir una projecció fora de lo normal, fora del comú. De fet, a molts llocs, no sé com dir-ho, però és com un guitarrista que no se'l té... se'l deixa com de costat, no? I és curiós perquè és un gran guitarrista i té cançons on, evidentment, no només toca bé la guitarra, sinó que canta molt bé. Per tant...
El gran dilema, diguem-ne, intel·lectual, està en que qui, on està l'origen del rock and roll, si en Chuck Berry o l'Elvis Presley, no? Una miqueta... aquí aquest dilema, no? Suposo que aquí a la vessant és els blancs i els negres, no?
Per uns... Sí, o fins i tot Muddy Waters, eh?
Bueno, sí, Muddy Waters, evidentment, la influència de Muddy Waters és brutal en el món de la música, però qui realment va posar en escena possiblement amb tot el que comporta el rock and roll, no? Tant l'escenografia com les poses, com el d'allòs, Muddy Waters possiblement seria l'essència, l'ànima, el sentiment, i en Chuck Berry i en l'Elvis Presley van posar l'escenari, no?
I l'energia.
I l'energia.
I també et diré una cosa, eh? Jimi Hendrix, crec, no he buscat informació al respecte, perquè a vegades sí que busques informació una miqueta per informar-te del que ha de ser el contingut del programa, però a vegades, evidentment, nosaltres també quan tenim coneixements del que estem projectant aquí en aquest espai, no? Però a mi em dona la impressió, i crec que... no sé, espero no desorientar-me massa, que l'Elvis Presley va ser una gran influència en Jimi Hendrix.
Sí,
crec, eh?
Sí, és que tot jo crec que estava tot relacionat, perquè no haguéssim pogut viure un sense l'altre. Això, fent el símil amb els artistes, possiblement l'època en la que a París es trobaven en Picasso, tots els pintors allà, tots s'influenciaven uns als altres, no? I tots van ser importants en la seva disciplina.
Però bé, anem a veure el Hendrix més íntim, The Wine Cries Mary, una cançó que neix, curiosament, després d'una discussió de parella. After all the jets are in the boxes and the clowns have all gone to bed, you can hear happiness staggering on down the street. Footprints dressed in red, and the wind whispers merrily. A broom is drearily sweeping up the broken path.
Somewhere a queen is weeping. Somewhere a king has no wife. And the wind, it cries very.
En aquesta cançó no hi ha ràbia, hi ha tristesa. Parla d'incomunicació, de silencis que pesen. És la prova que Hendrix no era només explosió, sinó també una fragilitat, i això es notava.
Sí, de fet, uns quants anys més tard, un gran guitarrista va morir precisament a Màlaga, i fem referència a Gary Moore. I per què fem referència a Gary Moore? Perquè, i connectant-ho amb el tema de la fragilitat, no? En aquest cas que va morir fatídicament, ho fem perquè Gary Moore va fer un gran homenatge a Jimi Hendrix, un disc en directe que es deia Blues for Jimi, gravat el 2007 a Londres, i és molt interessant que veieu el nivell guitarrístic que tenia Gary Moore. Un altre, ja que fèiem menció a Chuck Berry, que potser era com un guitarrista com deixat de costat, no? Doncs Gary Moore també se'l coneix molt pel estil cut de blues, etc, etc. Se l'associa al blues, fins i tot al hard rock de finals dels 70, principis dels 80, però ningú possiblement l'havia associat a Jimi Hendrix, tot i que la influència era evident, eh? Però escolteu aquest disc, i si no el podeu escoltar, intenteu buscar el vídeo, perquè és absolutament espectacular el que fa Gary Moore amb la guitarra.
En aquí et vas adonar de que Gary Moore era un gran guitarrista, no?
Bueno, jo ja el tenia en consideració, el que passa és que l'havia erròniament encasillat en el
blues comercial.
Sí, i l'estil Gat de Blues va ser una cançó que va arribar a ser pesada, molt repetitiva, bueno, i ostres, Gary Moore, sí, estic al Gat de Blues, estic al de Blues, no?
Però quantes parelles agraeixen que existís aquesta cançó?
Moltes, moltíssimes.
A l'època que es ballava lents a les discoteques i
moltíssimes. Però és cert que quan veus la aquesta cara més salvatge d'en Gary Moore, simplement al·lucines, eh? I per a la gent que li agradi les guitarres, Compte. Escolteu Blues for Jimi i us n'adonareu del nivell exageradíssim de guitarra que té en Gary Moore.
Però, en definitiva, aquest disc que hem analitzat i hem escoltat és un disc que va canviar una mica les regles del joc. Va trencar esquemes, va trencar motlles i va posar una pedra angular en el món del rock, no?
Sí, de fet, la revista Rolling Stone, la va enquadrar com el 15è disc més important de la història del rock. I no és un disc no només pels guitarristes, sinó que va arribar a la música popular. Hendrix va obrir un camí, el rock com un camí i una exploració constant, i sobretot com un espai de llibertat.
Però tornem als nostres esquemes, blanc en negre, transició. Jimi Hendrix és el blanc i ara volem passar al negre. Però què ens queda d'avui d'en Jimi Hendrix? Què creus, David, que ens ha deixat en Jimi Hendrix?
Home, sobretot ens ha quedat l'actitud.
Ho dic perquè tu ets guitarra.
Sí, sí.
I per la part que et toca, alguna cosa a dir tindràs.
Mira, ens ha quedat actitud, ens ha quedat que el rock no ha de ser còmode, ens ha quedat que per què hem d'estar ara sense solos de guitarres a les cançons? És una reivindicació que Jimi Hendrix ja va començar d'una manera molt, molt potent. I, bueno, encara més coses, no, Àngel?
Sí. Aquesta, la idea aquesta conceptual, jo crec que encara respira avui. Però entrem una mica en matèria. Anem al context actual i aquí sí que hi ha... també tens alguna cosa a dir.
Sí, en la meva part de l'espai que fem amb l'Àngel, que és la part negra, del blanc en negre, us presentem a Ty Segall, Freedom's Goblin, un disc del 2018. Som en aquest any i la música és digital, és polida, és calculada...
I el Ty Segall aposta pel contrari. Urgència, soroll, intuïció. Un disc que no busca agradar, però busca ser honest, ser fidel al seu estil i a les seves influències.
De fet, Ty Segall és molt prolífic, és molt inquiet i és difícil d'etiquetar. Grava, produeix i experimenta, una mica com feia Hendrix.
Sí, busca, no busca la perfecció, busca senzillament una veritat sonora. Bé, com podeu veure, el disc s'obre sense preàmbuls, amb una energia immediata i amb una energia que transmet un rock cru, visceral. És una declaració d'intencions. Així sonem i així comencem. Aquesta era una mica la filosofia que volia transmetre Ty Segall amb aquest disc.
Correcte. Un disc on també hi ha un tema més íntim que s'anomena Rain, que dona un moment de respir en aquest disc i de pausa emocional i controlada.
Sick of the sunshine. I wish I could make it blue for you. Instead, it blooms. Instead, it blooms. Is filled with dust, and all I see is light, and I still wait for
sun to grow cold and still. Still I wait for you.
Ty Segall en aquí sona fins i tot experimental, no? Una cosa indie, alternativa.
Sí, és bastant experimental en moltes ocasions. Pensem que en Ty Segall és un artista que és multiinstrumentista, toca la bateria també, i és molt prolífic. Està entre el 2008 i el 2025. Ha fet, si no recordo malament, 14-15 treballs discogràfics. És molt, molt prolífic. És a dir, en té el 2008-2009-10 i després em penso que el 12 en fa dos. Eh? I, bueno, i així fins actualment. El 2024 també va fer dos i el 2025 n'ha tret un. Per tant, estem parlant d'un artista molt, molt, molt prolífic. Un artista nascut el 1987. Per tant, jove, és de Califòrnia i, bé, és un artista multiinstrumentista que l'últim disc el va fer ara, el 2025, i que és absolutament meravellós. Simplement ara, doncs, continuem, aquest, no?
Sí, en aquesta, però tot i així volia afegir que en aquesta cançó Ty Segall baixa el soroll. Baixa una mica la intensitat i es mostra com vulnerable, no? És un pont directe. De fet, aquí m'ha recordat, sí, entenc que és un pont directe amb l'Hendrix, més delicat també, més íntim, no?
Sí, de fet és l'objectiu, no?, del podcast Blanc en Negre, intentar connectar els artistes, i penso que aquí aquesta cançó és un exemple.
Sí, aquí, bueno, pues hi ha una connexió, hi ha una connexió. No comparteixen l'època, però hi ha una connexió. Anem a la propera cançó.
Sí, la cançó és Every First o Every Once is a Winner. Això vol dir cada primer és un guanyador.
Avui, excepcionalment, també hem trobat interessant que de Ty Segall, més que dedicar-ho íntegrament a un sol disc davant el prolífic que és el noi que treballa sí. tant i que fa tanta, que té tanta creativitat i tant de desbordament, hem triat cançons d'altres discos perquè ens han semblat interessant també posar-los en l'episodi, en el programa.
Sí, sí, ha sigut així. De fet, First Taste, que és de 2019, és de la que ara posarem un parell de cançons, I Sing Them i The Arms. I bé, quan l'Àngel va decidir que aquest programa en la seva versió blanc era Jimi Hendrix, va ser molt difícil poder trobar un artista que arribés actualment a ser identificat amb Jimi Hendrix, perquè podíem haver tingut moltes opcions, podíem haver utilitzat Jeff Beck, John Frusciante, etc, que són clars guitarristes influenciats per en Jimi Hendrix. Però volíem una persona jove, i aquesta va ser l'opció, Ty Segall. I Sing Them és el següent tema que escoltarem, que diem que està en un disc del 2019, i que es diu First Taste, i aquí apareix una clau de Segall molt interessant. Darrere d'una distorsió hi ha cançó.
Sí, i un incís. Nosaltres no és una norma, però vàrem decidir marcar-nos una mica doncs un criteri, una pauta de què seria blanc o què era susceptible a ser blanc i què era susceptible a ser negre, no? Vam dir que dins el llarg cronograma de la història de la música que possiblement doncs, el 2000 era una data que marcava uns anys d'abans i que ja tenim 26 anys després del 2000, no?
Exacte.
Vull dir que hi ha hagut temps perquè surtin nous cantants, nova música i gent influenciada pels que van fer música abans del 2000. Llavors el nostre criteri és aquest. Nosaltres els clàssics i els blancs són del 2000 per avall i els negres i els alternatius i
els nous,
els
no?
contrapunts són del 2000 per endavant. Anem doncs ara amb la cançó que us deia, us comentava en David. Com diria algú, però bé, no tothom possiblement hi estaria d'acord, en aquesta cançó la melodia hi és, el pop hi és, però cobert de soroll. La bellesa no sempre ha de ser polida. Això diuen, però no sé si tothom estaria d'acord amb aquesta
cançó. Jo estic totalment d'acord, estic totalment d'acord. Bé, continuem amb aquest disc, que és molt interessant, aquesta segona part de Ty Segall, centrada en el disc del 2019, i anem a escoltar The Arms, una peça que podem dir que és potser la peça més fosca del disc. Psicodèlia contemporània, tensa i, sobretot, molt, molt inquieta.
Ty Segall en aquesta cançó no busca agradar, busca provocar, busca connectar directament i d'alguna manera ho aconsegueix, connecta directament amb el Hendrix més essencial.
Sí, tot i que és evident que no comparteixen època, Tot i que, bueno, recordem que el darrer disc d'en Ty Segall és de 2025, es diu Possession, potser no és el millor disc de Ty Segall, però bé, no deixa de ser un disc interessant d'escoltar. I en fi, Hendrix però... i Segall, ho dèiem, no comparteixen època.
Sí, però comparteixen una mateixa idea, que aquesta és la clau, que és el rock com a espai de llibertat, és una exploració constant, un risc assumit i una identitat pròpia que els fa característics a tots dos i que aquí els tenim, no?
Exacte, protagonitzant aquesta nova edició de Blanc en Negre, on bé, hem trobat que l'esperit no canvia, tot
sí,
i que...
Sí, el resum seria aquest, no? El so canvia. El so són diferents perquè cada època té el seu lloc i la seva casella, no? Però tal com tu deies, molt ben dit, l'esperit no. L'esperit es manté.
Exacte.
Hem passat, d'alguna manera, del 67 al 2019. La guitarra continua sent una arma creativa.
Sí, i en fi, com dèiem, això és Blanc en Negre. Moltíssimes gràcies. Aquí estem, Àngel Ayats i David Izquierdo.
Ja sabeu, els clàssics del passat amb les veus del present.
A Blanc en Negre viatgem entre els sons que han marcat generacions i les melodies que defineixen el present. Blanc en Negre, un diàleg constant entre ahir i avui. La música segueix viva, canviant, eterna, entre la memòria i la descoberta. Blanc en Negre, un podcast d'Àngel Ayats i David Izquierdo. Els clàssics del passat amb les veus del present.